divendres i això significa que ens trobem a les portes de no un cap de setmana, sinó d'un pont fantàstic que arriba per poder gaudir-lo, per descansar, per desconnectar. Però abans de tot, ens agrada, com sempre, fer-vos algunes propostes, suggeriments pel que fa a les estrenes i també a aquelles sèries, pel·lícules que podeu trobar a les diferents plataformes. Com sempre ho fem de la mà de la nostra companya Alba Triadó. Què tal, Alba?
Molt bon dia, Carme.
I la Patri Albert avui ens portarà sèries.
Hola,
sèries,
bon dia.
Patri?
Sí, una sèrie.
Molt bé, una sèrie. Doncs comencem per les estrenes.
Dues estrenes aquesta setmana repartides. Una a Yelmo, que és ballerina, i l'altra al cinema Sant Cugat, que és Cidat. Una al cinema més comercial i l'altra cinema una mica més d'autor.
Mm.
Sí.
Mm-hmm.
Comencem per el cinema d'autor, que a vegades ho fem sempre al revés, si us sembla.
Vinga.
La primera estrena d'aquesta setmana que us proposem és Cirat. És el nou treball cinematogràfic del director gallec Oliver Laxe, que torna als cinemes després de captivar la crítica amb títols com O que arde i de guanyar, de fet, el premi del jurat al Festival de Canes. Recordem que competia també amb la directora catalana Clara Simón, que semblava que seria preferida amb aquella tercera entrega.
Home, després de l'ovació que li vam fer.
14 minuts, em sembla, no? D'aplaudiments, 11.
Bueno, és igual.
Molts minuts.
Jo estic un minut aplaudint i em fan mal les mans.
Home, ja es fa llarg a vegades allò al teatre, que no pots... No? Que dius, bueno, està bé, però ja està. No?
Sí, pintava, però al final...
Al final Cidat li va passar pel davant. Sembla, en tot cas, segons l'opinió dels crítics, que també és molt merescuda i que hi ha una actuació del Sergi López doncs que és boníssima. De fet, ja ho podem imaginar, el Sergi López és el protagonista d'aquesta peli, amb un repartiment format majoritàriament per actors que no són professionals, que és una cosa que també fa la Clara Simona justament a les seves pel·lícules, no? Buscar aquesta naturalitat a partir de persones que no es dediquen professionalment al món de l'actoratge. A Cidat, el director vol explorar la mort, no? Com es viu la mort i com ho entenem, no com un final, sinó com una porta per viure més intensament, no? Si ja sabem tots que ens morirem, tot i que som una societat una mica tanatofòbica, que sembla que parlar de la mort sempre costa una mica, que és una mica tabú, que sembla que quan en parles, no?, fins i tot de la teva... No diguis això, no en parlis, i de fet és de les poques certeses que tenim a la vida, doncs com a excusa, doncs ja que sabem que aquí arribarem aquí, doncs ostres, aprofitem el camí, no? Que no és etern, que és curt, i quan arribi el dia, doncs ximpum, però al final el que ens quedarà serà el camí. Bueno, si us sembla, donem pas al tràiler per veure l'ambient i després us explico una mica de què parla més enllà de la mort, perquè hi ha una història que ens fa que es porta aquesta reflexió.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
Pot semblar el tràiler d'una pel·li d'acció, fins i tot, no? D'intriga. De fet, la història narra la història d'un home, que és el Sergi López, i del seu fill, que interpreta el Bruno Núñez, que arriben a una rave perduda al mig de les muntanyes del sud del Marroc. Què fan allà? Allà estan buscant la Mar, que és la filla del Sergi López, diguéssim, i la germana del Bruno Núñez, que ha desaparegut fa mesos en una d'aquestes festes. Què fan? Doncs reparteixen la seva foto a tothom a qui es troben, en aquests festivals de música electrònica, i es troben en un entorn doncs, que desconeixien, no? Que els dona com una certa llibertat que potser ells no pensaven que hi havia en aquests festivals. Allà què fan? Doncs decideixen seguir un grup de revés a la recerca de l'última festa que se celebra al desert, i és allà on t'esperen trobar doncs, la seu filla i la seva germana, que porta mesos desapareguda. De fet, el títol de la pel·lícula significatiu és, jo dic Cirat, porta el barretet, aquell doble accent francès a la A, sí, això, gràcies Carme, que en àrab significa camí, no? I que el que vol justament aquesta pel·lícula és que a través d'aquest camí reflexioni sobre la mort i el que dèiem, el sentit de la vida, no només de la mort. La pel·li aborda la por que tenim a morir, que tenim no només personalment sinó també una mica com a societat, i segons el mateix director és una pel·li que ens recorda que ens hem de preparar per morir, però per això que dèiem, per poder viure, no?
És d'aquelles reflexions que segur que més d'una vegada ens hem plantejat.
Sí, sobretot no? Quan es mor algú proper, no? O sí, quan veiem alguna malaltia d'aquestes de mal pronòstic.
Exacte, quan ho tenim a prop.
Sí, sí, quan comencem a plantejar-nos una mica...
Ara també et dic que se'ns oblida molt ràpidament.
Sí, com
perquè,
tot,
clar, un cop a... un funeral, quantes vegades hem assistit a un funeral i en aquell moment ens ha agafat doncs aquella necessitat de reflexionar sobre la vida, sobre la importància de tenir a prop els teus, no? Coses que dius, potser les hauria de millorar. És una reflexió tan tan àmplia. Val, però és que després tu te'n vas a la teva rutina
i ens atropella la vida, ens passa per sobre
i ja està, i s'ha acabat aquí la reflexió fins a la propera, eh?
Bé, doncs mira, potser anar a veure Cirat és un d'aquests punts, igual que quan anem a un funeral o ens acomiadem d'algú, doncs que ens fa pensar i repensar.
Saps que jo crec que en aquesta pel·lícula el paisatge, perquè això està rodat al desert, sí, que és un paisatge que... és que són dunes i dunes de sorra, és com un infinit que també ajuda, no?, a fer aquest tipus de reflexions.
A veure el petits que som, no?, l'univers a vegades, ho recordo de converses que hem tingut amb el Joan Anton Català, que és astrofísic i divulgador científic, i la importància que ens donem amb la cosa tan minúscula que suposem per l'univers, no? Vull dir que vivim tan poc amb la vida que té i tindrà l'univers, de fet fins i tot la nostra espècie, imagineu-nos ja a títol personal, doncs aprofitem aquest regal que ens han fet de poder existir. I
són sensacions molt que estan molt bé, tu estaràs veient la pel·lícula i tu ets un agent extern i t'hi poses en el lloc i val, però si tu trobessis en el desert en aquella situació,
com el patiment de no trobar la teva filla i la teva germana,
Déu-n'hi-do,
no? De l'angoixa aquesta de, no, moltes vegades, quan malauradament sentim notícies de persones que han desaparegut i que tot pot apuntar a que han mort, però tu no tens el cos, no? Els excursionistes aquests, per exemple, del sud de França, ostres, quan et poses a la pell de la família, el neguit aquest de no saber si alguna persona estimada és viva, és morta i què li ha passat,
La incertesa, sí.
Uf, que difícil,
és el pitjor de tot,
La incertesa, perquè al final després passes un dol, però ja tens un punt, una certesa a la que aferrar-te, aquí, tot i que hi hagi dolor.
Justament, ara m'has fet pensar que l'altre dia teníem una conversa aquí a la redacció sobre aquestes expressions que moltes vegades fem servir quan hem de dir que una persona ha mort, que sembla que ens costa,
sí,
fins i tot,
no?
Ens ha deixat o ha desaparegut. A veure, una persona desapareguda no la pots donar per morta. Veiem totes aquestes catàstrofes que hi ha, que una cosa són els desapareguts i una altra els morts. Els morts es poden comptabilitzar, els desapareguts són desapareguts i no els pots comptabilitzar ni com a vius ni com a morts. I aquí està aquesta incertesa, no? Però que sí, és veritat, és un tema per reflexionar que dona molt, molt de sí.
Doncs anem a una pel·lícula que no té res a veure.
T'agradaria de passar l'estona.
Sí, de passar l'estona. Si us agrada l'acció, jo crec que és una bona oportunitat. Si sou fans de la franquícia de John Wick, doncs us agradarà. Jo crec que les pel·lícules d'en John Wick cada vegada són més dolentes, però és una opinió absolutament personal. I visc en Keanu Reeves, d'altra banda, que és un
actor... Sí.
A més, un tio que, pel que sembla, almenys a través de les entrevistes, una persona com molt normal, amb els peus a la terra,
una persona coherent, raonable,
amb una vida molt complicada, certament, a nivell personal, i que, bueno, que sembla que no és una estrelleta d'aquestes de Hollywood més histriònica, no? Bé, i a més una altra cara coneguda, que és la protagonista de la pel·lícula, que és l'Ana de Armas, que es coneix aquí per haver fet, entre altres sèries, L'Orfanato, si jo no m'equivoco ara de memòria, i que el públic de casa se l'estima. Bé, estem parlant de Ballerina, que és l'última incorporació a l'univers de John Wick. L'ha dirigit en Lem Wiseman, I és una pel·li d'acció que forma part d'un spin-off que gira al voltant d'un nou personatge, Liv Macarro, que evidentment és l'Anna d'Armes. I com a reclam, doncs per si a casa això no funcionava, també hi trobarem cares conegudes de la saga, com el Keanu Reeves o l'Ian McShane. És a dir, bueno, si algú dubtava, doncs tenim allà el John Wick en persona. Al final, amb el segell de coreografies espectaculars, l'estètica aquesta fosca típica de John Wick, violència, que n'hi ha molta, ja ho sabeu, coreografia de marca de la casa, Ballerina el que fa és al final ampliar un món doncs, que ja té milers de, i milions de seguidors arreu del món. Sentim una mica com sona.
¿Te gusta bailar?
Sé de una escuela donde dan clases de ballet. Puedo llevarte allí si quieres.
Para detener a un asesino, hay que convertirse en el asesino. Siempre serás más débil. Siempre serás más pequeña. Si quieres ganar, improvisa. Adáptate. Juega sucio.
Pim, pam, ja, ja. Castanya cap aquí, castanya cap allà.
Pim, pam, pom, bocadilla de tot, no?
Ja us ho podeu imaginar. Sentíem la veu doblada de l'Anna d'Armes, perquè evidentment ella no sona així. Ella és la Liv Macarro, és una assassina entrenada des de petita pel Rusca Roma, que és la mateixa organització que va formar el John Wick. Quan descobreix que la mort del seu pare amaga secrets del seu propi passat, doncs què fa? Doncs comença a buscar un camí de venjança que la porta a descobrir qui és realment i quins límits està disposada a traspassar. Bé, ja veieu que res de nou, no? No se'ns planteja cap nou dilema de l'univers que no s'hagi explicat abans, però escolta, que si us agraden el pim-pam-pum, les castanyes i...
Jo ets a dir que la primera te la compro, però les altres ja es fan com molt...
Fan bola, eh? Sí, des de que no hi ha el gos jo crec que tot empitjora. Sí. Sembla que n'hi ha quatre de l'univers de John Wick ja. Jo hi estic d'acord, eh? Patri, la primera, bueno...
Però després...
d'aquella manera, ja. Però després ja fa ambaixada, però té els seus seguidors i al final, sí. No? Si segueix funcionant a taquilla i posteriorment el recorregut en plataformes, doncs mira, de quin és aquest spin-off amb Anna de Armas. Això és tot el que fa als cinemes, però no és tot el que podem veure, perquè ja ho sabeu, sempre tenim les opcions de les...
Per això tenim a la Patri, no?
Sí.
Exacte. Avui que ens...
Bueno, avui us porto algo diferent, que sempre que recomano sèries sempre són thrillers o sèries d'aquestes que et fan pensar massa. Llavors, avui vinc amb una d'aquelles sèries que no només enganxa, sinó que et fa pensar i sentir. Es diu Si la vida et dona mandarines i és un K-drama que trobareu a Netflix.
Això vol dir que és coreà?
Sí, vale. I us asseguro que...
Clar, és que diu, és un K-drama, de què?
Va dir que el K-pop és el pop coreà, sí, el K-drama...
Sí, és coreana.
Vale.
I, bueno, us asseguro que va molt més enllà d'una història d'amor convencional. Us poso una mica en situació. Ens traslladem a l'illa de Jeju, a Corea del Sur, un lloc preciós, molt tranquil, on coneixem a Lae San i en Gwan Sik. Ella és una noia amb ganes de menjar-se el món, somia amb ser poeta i vol marxar a Seul per construir-se un futur molt millor. Vol una vida diferent, sortir del que ha viscut sempre i, vaja, en canvi, ell és més reservat, més discret, però té un molt bon cor i, o sigui, té molt clar el que sent. A mesura que es van coneixent, entre ells ja es crea una connexió molt especial que es va fent molt més forta. I també es veuen les dificultats que tenen els dos pel camí. En tenen unes quantes, la veritat, diferències familiars, expectatives de futur i moments que posen a prova la relació de debò. Si us sembla, posem el tràiler i així ens posem en situació i sentim una mica per on va la història.
¿Estás seguro de esto?
Nunca me había emocionado tanto.
Sabes que no te soporto.
La primavera en Jeju siempre ha sido corta y muy atrevida.
Yo voy a casarme con alguien de Seúl. Jamás con un isleño. ¡Jamás!
¿Recién casados?
Vas a ser una poetisa muy famosa. La más famosa.
Somos adultos porque estamos casados.
Toma, el anillo.
Si vivo contigo, no tendré esa oportunidad.
Vale, i després d'escoltar això, doncs ja us podeu imaginar que no és només una història d'amor qualsevol, sinó que la sèrie segueix el seu recorregut vital al llarg de diverses dècades, des dels anys 60 fins al 2025.
Uau.
I això ens permet veure com evolucionen no només ells, sinó també tot el que els envolta. El més bonic és anar descobrint amb cada capítol i amb el pas dels anys com canvien els protagonistes, però també el paper de la dona i la societat, i fins i tot de la mateixa Corea del Sud, vale? Llavors, el que fa especial aquesta sèrie és que no només veiem com s'enamoren, sinó que veiem com creixen, com canvien i com l'amor també es transforma amb els anys. Hi ha un moment clau on saltem en el temps i veiem els protagonistes ja de grans. I allà és quan realment entenem tot el que han viscut i de com cada experiència els ha canviat. Hi ha moments molt durs, moments en què sembla que tot es trenca, però també hi ha escenes molt tendres, molt humanes, d'aquelles que et toquen. I el millor de tot és que ho fa sense dramatitzar massa, és tot més creïble. La sèrie està molt ben feta, la fotografia, la música, el ritme, tot acompanya. Són 16 capítols que passen volant perquè t'enganxa, però alhora et fa com reflexionar.
Per tant, és com només una temporada que comença i acaba,
sí,
no?
Sí, exacte.
També està bé, això, eh?
Sí. Què duren els capítols?
Sí, cada capítol dura una hora, més o menys.
Està bé.
50 minuts, 60, sí.
Està bé.
I doncs la teniu disponible a Netflix, i si sou de les persones que busquen històries en fons, aquesta no us fallarà.
Perfecte, Patri.
Me l'apunto. Tornem a repetir el títol, va.
Si la vida et dona mandarines.
Oh, m'encanta el títol, eh?
Sí?
Sí, a mi m'agrada.
A mi em semblava una mica Mr. Wonderful.
No.
És que a vegades no. Pues si no. La vida me da limones, no m'hago limonada.
No, però és un títol...
M'emprenyo un rato, saps?
No sé, trobo que és un títol fresc, que et pot suggerir moltes coses, sí. Que és obert... i el pots manipular, no? com et vingui més de
sí,
gust.
Sí,
sí. Si la dona, si la vida et dona mandarines. Sí. Ai, que bé.
Les mandarines hauràs de menjar.
Si et dona mandarines o... És que, mira, hi ha una expressió que la... donar carbasses, què vol dir? Donar carbasses, què vol dir?
Rebutjar, no?
Val. Si et dona mandarines, no sé què vol dir. Haurem de veure la pel·lícula.
Potser, haurem de veure la sèrie, sí.
Potser és una bona... Sí. Una bona notícia.
Bé, bueno, és que la vida, no? No sempre són flors i violes, ni sempre són llimones. Hi ha una mica de tot.
Sí, senyor. Patri, Alba, moltíssimes gràcies. Que tingueu un bon cap de setmana. Pont, que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.